Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola a tothom, benvinguts un dia més a Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. 1 d'octubre, fa 7 anys del referèndum, però és que a més, avui és el dia 1 del que alguns qualifiquen del caos ferroviari. Han començat les obres del túnel de Roda de Barà i això altera de ple la mobilitat entre el Camp de Tarragona i Barcelona perquè ja aquesta mitjanit han deixat de circular trens des de Tarragona Ciutat fins a Sant Vicenç de Calders. Ja ho hem anat explicant aquí al programa. Hi ha un pla de transport alternatiu habilitat amb autobusos per garantir la comunicació de les poblacions del territori amb Sant Vicenç de Calders i allí poder agafar en trens. En el cas de Reus, es desvien per l'interior. Estat i Generalitat han dit que si no fa, no fa, tot el sistema ha funcionat amb força normalitat per ser el primer dia. Balanç satisfactori per part d'uns. Els usuaris, però, no ho veuen tan clar. I aquí, una que és usuària, doncs el tren que havia d'agafar arribava 40 minuts tard, ja el primer dia. Aquest serà el tema principal que abordarem avui al programa. Tota aquesta alteració del sistema ferroviari al nostre territori, arran d'aquestes obres que es fan per permetre el pas de trens de mercaderies en ample de via internacional. S'ha d'adaptar al túnel de Roda de Barà per tal de que hi puguin passar aquests trens. A banda d'això, com hem dit, 7 anys del referèndum de l'1 d'octubre, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit que l'UO forma part del passat i alhora del futur i promet treballar per la unitat independentista. Paraules textuals d'ell, ha dit que podem convertir la Generalitat en una justeria o en un encefalograma pla, però que no podem canviar la història, ha afegit. D'altra banda, Illa s'obre a parlar amb Puigdemont com a líder de l'oposició si Junts determina que és l'interlocutor. La portaveu del govern català, Sílvia Paneque, ha dit que ha dit després de la reunió del Consell Executiu d'avui que ha evitat confirmar una trucada entre els dos després de la investidura i ho emmarca, ha dit, en l'àmbit privat. Com dèiem, avui reunió del Consell Executiu i s'hi ha anunciat que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya utilitzarà més de 31 milions d'euros de romanent de tresoreria per finançar la convocatòria de subvencions per al pagament de lloguer o la cessió d'habitatges fins a finals d'any. Amb aquesta injecció de fons aprovada en Consell Executiu avui dimarts, es busca reforçar les polítiques de suport a l'habitatge social i garantir una millor distribució territorial de les ajudes. Illa dedicarà part del debat de política general, precisament, a fer propostes sobre habitatge. Ha dit que és un dels grans reptes del país. Això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Avui ja ho hem dit, farem una mica de programa especial, per dir-ho d'alguna manera, per fer seguiment de com s'ha viscut aquest primer dia de tall ferroviari al territori. Això és Carrer Major, l'equip, el FEM, l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Requesens, en Pau Corbalan, l'Eduard Virgili, Antoni Mellado, Antoni Mateos, jo mateixa, l'Anna Plaça i el control tècnic que hi tenim, en Dani Sánchez.
Estàs escoltant Carrer Major.
I ara el que fem és repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia. Ho fem amb l'Aleix Pérez. Aleix, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies, Anna.
I comencem precisament parlant d'aquestes obres entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona que estan afectant tota la circulació ferroviària i no ferroviària al nostre territori.
Amb opinions dispars, perquè aquest pla alternatiu de transport ha generat certa confusió i resignació entre els usuaris del servei ferroviari.
Territori estudiarà la proposta de la Secuita per habilitar un terreny com a pàrquing de l'estació del Camp de Tarragona.
El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha explicat que va rebre l'oferta d'aquesta parcel·la per la part del consistori ahir i que estudiaran la viabilitat de l'obra.
I qui ha parlat, evidentment, de tota aquesta qüestió és la plataforma Dignitat de les Vies, que n'està fent un seguiment acurat i que hi parlarem a la segona hora del programa. Han avisat aquest matí que molts viatgers han buscat ja el primer dia alternatives al tren. Han dit, literalment, que si no, avui això hauria estat un gran caos.
La plataforma critica retards generalitzats i reclama alternatives per agilitzar el viatge a Reus-Barcelona.
I tractarem altres notícies. Avui dedicarem molt de temps a l'informatiu a parlar d'aquest tall ferroviari, però tenim altres informacions. D'una banda, el govern català habilitarà una línia d'ajuts propis per a empreses del territori del Fons de Transició Nuclear.
Les subvencions es destinaran a noves inversions, generació d'ocupació, digitalització, estalvi energètic i indústria.
El ple de l'Ajuntament d'Altafulla dona llum verda a una modificació de crèdit que reorganitza partides existents en els pressupostos d'enguany.
Destaca l'ús dels fons previstos per la reposició de sorra, que no es podrà executar aquest 2024, i el gairebé 1 milió d'euros per la bassa, que tampoc es farà.
I en política, l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, dona suport a la candidatura de Nova Esquerra Nacional.
Ho ha fet oficial en un acte de la candidatura a Tarragona, que ha comptat amb la presència de Raquel Sanz.
I en cultura també parlarem de l'11è Festival Accents, que ofereix 27 propostes aquesta temporada, que es faran en 11 municipis del Camp de Tarragona.
I a més, en un cartell molt atractiu en el qual hi figuren noms tan destacats com Guillem Gisbert, Roger Mas, Albert Pla, Ismael Serrano o Cristina Rojavinga.
Doncs moltes gràcies, Aleix. Tenim moltes coses per explicar avui, sí. Moltes notícies per picar. Tot això serà a partir de 5:45 de la tarda i després d'aquest programa especial que, com deia, avui dediquem a parlar de les incidències que deriven de les obres del túnel de Roda de Barà. Fins ara.
Fins ara, que vagi bé.
Adéu.
L'actualitat del Camp de Tarragona a Carrer Major.
Com dèiem, avui volem recollir testimonis, opinions a totes aquestes incidències ferroviàries. Primer el que farem és connectar en directe amb Altafulla. Allí hi tenim l'Eduard Virgili, que s'ha desplaçat. Eduard, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, m'he desplaçat perquè, com ara deies, ja és una realitat aquest pla de transport alternatiu per carretera, que els propers 5 mesos és la conseqüència directa del tall de via entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, donades aquestes obres del túnel de Roda de Barà, que fa dies que expliqueu a Carrer Major i que vagin. Penso que expliquem la majoria de mitjans de comunicació del nostre territori, donades les conseqüències que això significa també per totes aquelles persones que es mobilitzen amb aquest mitjà de transport. I val a dir, Anna, que com tu mateixa hauràs pogut veure des de primera hora del matí, els autobusos que substitueixen els trens no paren de rodar d'un punt a l'altre amb les parades intermèdies corresponents, i la d'Altafulla és una d'aquestes. De fet, per ser exactes, en tenim dues que s'ubiquen a l'entorn de l'antiga carretera nacional 340. Pel que fa als viatges en direcció a Tarragona, aquesta se situa al carrer del Migdia, a la confluència amb via Robiano, i de fet és on jo ara mateix m'estic situant. Aquí és on també,
sí, on,
per aquells
on
que
ets,
ho coneguin
exactament?
Una mica... Per aquells que ho coneguin una mica, estic a la zona comercial entre dues grans superfícies, a tocar del que antigament eren els aparcaments del cinema Les Bruixes, del complex lúdic Les Bruixes, que ara s'han tornat a habilitar. Aquests aparcaments, que havien estat en desús els últims anys, s'han tornat a habilitar precisament perquè la gent usuària d'aquests autobusos puguin estacionar-hi els seus cotxes. I, d'altra banda, hi ha aquesta segona parada que ara us deia, és per als viatgers que es dirigeixen a Torredembarra o a Sant Vicenç de Calders, que es troba just al davant del bufet d'Altafulla. És allí on també s'aturen els autobusos urbans de Tarragona, els de l'EMT. Hem de dir que en la primera d'aquestes, en direcció a Tarragona, s'hi ha destinat una persona de l'empresa que gestiona el servei, una persona de Renfe, que va informant els viatgers sobre el pla alternatiu i va donant resposta a tots els dubtes que puguin anar sorgint. Aquest matí ens hi hem desplaçat, aquesta persona ens ha explicat que fins al moment el volum de gent que s'havia mobilitzat a Altafulla era menor en comparació amb d'altres localitats, possiblement perquè s'havien buscat alternatives per dirigir-se fins a Tarragona o bé fins a Sant Vicenç de Calders, donada la proximitat amb dues localitats. Anna.
Has vist molt de moviment o no? Com ha estat la situació?
Mira, t'he de confessar que bastant el moviment de persones és bastant tranquil, és a dir, el de passatgers és bastant tranquil. Mira, tot just ara al nostre davant arriba un autobús, però és que arriba un autobús buit o pràcticament buit. No hi veurem ni pujar ningú ni tampoc baixar gent. Per això et dic que el que és més visible és un moviment d'autocars constant, molts autocars, i de fet, ara entendreu perquè he fet èmfasi amb aquesta paraula de molts autocars. Aquest matí, fora de micròfons, perquè no ha pogut fer declaracions en els micròfons d'Altafulla Ràdio, hem pogut conversar amb una persona tècnica de Renfe, que també s'ha desplaçat fins a Altafulla, que venia de Barcelona, ens ha explicat, i ens deia que actualment estan travessant Altafulla tots els autocars que realitzen el trajecte des de Tarragona fins a Sant Vicenç de Calders, tant els que hi fan parada, com aquest que jo ara tinc al meu davant, com també els que no fan parada a Altafulla. És a dir, una circumstància innecessària, perquè tots ens entenguem, ja que aquests autobusos directes disposen de la variant o de l'autopista per fer aquest recorregut. Per tant,
sí,
el moviment per Altafulla...
Això és
curiós.
Sí.
Sí, hem de veure també què passa els primers dies. Avui és la primera jornada amb aquest transport alternatiu. Suposem també que són moltes les companyies d'autocar, són molts els xofers que estan realitzant aquest recorregut, que volen estudiar-ho bé. Qui sap si també els varia a ells d'un dia a altre el que puguin estar fent o les funcions que desenvolupen dintre d'aquest pla de transport alternatiu. Però, si més no, ha estat curiós avui, o està sent curiós avui, veure com moltíssims autocars travessen Altafulla per l'antiga carretera nacional 340, aquesta artèria principal, aquest eix vertebrador de la vila que la travessa de dalt a baix. Això en alguns moments fins i tot s'ha fet una mica pesat.
Els per la gent de la vila, no? M'imagino.
Per la gent de la vila, sobretot el tram comprès entre les piscines d'Altafulla i pràcticament la sortida fins a la rotonda del kàrting, que és allí on el carrer s'estreny una mica més i on hi ha habitatges més a tocar. Veurem què passa els propers dies. I d'altra banda, una situació curiosa també, jo m'hi fixava ara mentre em desplaçava des dels estudis d'Altafulla Ràdio a tocar precisament d'aquesta avinguda Marquès de Tamarit fins al punt on em trobo ara, pràcticament al davant de la benzinera que tenim a l'accés d'Altafulla, a l'entrada d'Altafulla. Un dels autocars que provenia de Sant Vicenç de Calders, que hauria d'haver aturat aquí on em trobo, just al costat d'aquest aparcament que s'ha habilitat i que, per cert, no està utilitzant ningú a hores d'ara. Aquest matí ens deien que potser és per por d'allò de ser el primer vehicle que s'hi estaciona i després és un efecte cadena, no?, qui va deixant també el seu cotxe. Doncs la situació curiosa que he vist és que l'autocar que venia des de Sant Vicenç de Calders i que, per tant, hauria d'haver fet parada aquí on em trobo ara mateix, s'havia aturat i d'ell baixaven persones a la parada habitual dels autobusos del Penedès, que són els que fan el recorregut regular des de Tarragona fins al Vendrell.
Doncs, bueno, a veure com se va ajustant tot plegat, perquè recordem, des de Tarragona hi ha habilitat. O sigui, tenim línies, recordem línies com funcionen. Hi ha autobusos que surten en direcció Sant Vicenç de Calders, des de l'Hospitalet, des de Cambrils-Vilaseca, que podem dir que comparteixen línia, des de Tarragona. I a Tarragona n'hi ha dues línies diferents. Hi ha una línia directa a Sant Vicenç de Calders que surt des de l'Avinguda Roma i hi ha una altra línia que surt des de la mateixa estació de tren, que seria per la gent que fem el recorregut interior, ¿vale?, que seria el meu cas. Jo, per exemple, que agafo el tren a Vilaseca, baixo a Tarragona i allí em trobo els autobusos que m'han de poder portar fins a Torredembarra. Autobusos que fan parada a Altafulla, Torredembarra, i alguns d'ells continuen també fins a Sant Vicenç de Calders. Eduard, gràcies per aquesta primera crònica, per explicar-nos com ho hem viscut allí. Després, a la segona hora, connectarem amb la Cristina Artacho des de Tarragona, que tindrem connexió amb dignitat a les vies i també ens explicarà com ho hem viscut tot plegat. I tornarem a connectar res un momentet amb tu perquè expliquis també des de Torredembarra com s'està vivint.
I tant, fantàstic. Per cert, que ara en horari de tarda el de Fulles disposa també d'un informador. En tot cas, aquestes persones no poden fer declaracions als nostres micròfons perquè Renfe, ens deien, ja disposa d'una infraestructura de comunicació. I per tant, hauríem de recórrer a aquest organisme per tal que poguéssim conversar amb ells. I una altra curiositat abans d'acabar, Anna. Des d'Altafulla ara es pot anar a Tarragona amb autobús, però amb tres tipus d'autobús, amb la línia regular del Penedès, amb l'autobús que substitueix el tren d'una d'aquestes obres del túnel de Roda de Barà i també amb els de l'empresa municipal de transports de Tarragona que fan parada a l'estació Aiguamolls del Gaià, just aquí al davant del bufet d'Altafulla.
Mira, l'únic problema és que amb l'autobús tardes més. Ja està, no?
No, jo no et rebatré aquesta informació.
Ja t'ho dic jo.
Trigues més que el tren si el tren va a l'hora, que ja sabem que no sempre és així.
Amb això tens raó. Doncs gràcies, Eduard, i anem perquè ja estem anant molt fora d'hora. Continuem amb el programa i després tornem amb tu més tard.
Fantàstic, gràcies, companys, fins ara.
Adéu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
I posem la sintonia d'entrevista perquè ara encadenarem un seguit de petites entrevistes amb testimonis, amb gent que es desplaça habitualment des del nostre territori, des del Camp de Tarragona fins a Barcelona, ja sigui... Bueno, els tres casos que tenim són per feina, també n'hi ha molts que ho fan per estudis, ja ho sabeu. I la primera serà l'Anna Fortuny, és una companya periodista reusenca, i que des de fa una bona temporada està treballant a la xarxa de comunicació local. Anna, bona tarda.
Bona tarda, Anna, com estem?
Com ha anat el primer dia?
Doncs bé, avui hem anat a l'aventura. S'ha de dir que hem anat a l'aventura, he anat a investigar des de Vilaseca. He dit, va, avui a veure des de Vilaseca com va. S'ha de dir que els busos van bé. El bus va bé. O sigui,
el bus va bé.
Almenys jo he anat a buscar el de les 9 i 18, tampoc, ja no és una hora punta, també s'ha de dir, ja no és aquella hora, no?, de la gent que va treballar a primera hora cap a les Barcelones, i el bus perfecte. El problema és a Sant Vicenç. El titular,
explica,
per mi, és aquest.
Jo ja m'ho temia que el titular seria Sant Vicenç. Explica'm, quan has arribat a Sant Vicenç, què t'has trobat?
Doncs jo, com tu dius, com a periodista, que també sóc a part d'usuari i persona, o almenys ho intentem ser, he anat fent, no?, doncs una mica de vídeos per anar fent com la crònica, per tenir-la almenys guardada per si és necessari. I clar, l'autobús ha sortit a les 9 i 20, o sigui, pràcticament a l'hora que tocava, i hem arribat a menys 10, havia d'haver arribat a 58, vull dir que el bus ha arribat abans i tot. Quan hem arribat allí sí que no hi havia... Són desenes de persones, hi havia persones, hi havia gent, veies informadors. Sí que l'autobús no ha pogut arribar fins al pàrquing que suposa que és d'autobús perquè hi havia molts altres autobusos i ens han dit, bueno, baixeu aquí, tu dius, vinga, endavant. I quan estàvem allà, clar, ja comencem. Allí m'he trobat també companys de comunicadors, crec que eren de Canal Reus, que ens explicaven, nosaltres hem tardat 3/4 d'hora de més a arribar, no?, amb el tren per l'interior. I jo dic, ja m'ho temia, dic, però bé, avui hem fet l'experiment des de Vilaseca i he acabat agafant el regional que hauria d'haver sortit a menys 10, és a dir, que, o a menys 4, em sembla que era, que jo no l'hagués pogut agafar d'entrada, però que anava amb 30-35 minuts de retard. O sigui, he acabat sortint a les 10 i 20, diria, de Sant Vicenç i hem arribat a les 11 i 23 a Sants. Per tant, realment jo he estat 2 hores de viatge, però que és una mica la sort, perquè he fet un regional que realment no em tocava, però perquè anàvem més de mitja hora de retard de que era l'anterior, sinó el que deien és que agafessis l'RT2, però com que havia vist imatges de que anàvem plens, no m'he atrevit i dic, bé, com que tinc marge per arribar a treballar, farem, no, el seguiment, la crònica, entre el bus i el regional.
Tu veig que has hagut de matinar més del que faries normalment, no?
Sí, i però era per anar... Perquè saps que també ens ha la marxa, això, els periodistes. Però és aquesta incertesa, te n'adones que més al llarg del dia, no, s'està explicant, s'està dient que no n'hi ha hagut per tant. Sí, no, clar, si tu mires així, més aquí, no, els companys de feina o la gent amb qui parles, amb qui et trobes a les andanes, sí, sí, tant, no n'hi ha hagut per tant. Encara haurem de donar les gràcies a que l'autobús va bé. Jo m'estic començant a enfadar perquè m'estic quedant amb aquesta sensació. Ah, no, sí, però és que, clar, jo vull ser que he tardat 2 hores d'anada, que dius, vinga, és mitja hora més de l'habitual, no, que potser ho puc, no, tolerar o aguantar, suportar, digueu com vulguis, però podríem dir que és una part de sort. És que no sé quan tardaré. I si, no, si per exemple, és que has d'arribar abans a la feina i ja vas amb un tren d'abans, clar, queda anar amb 3 trens d'abans per assegurar-me arribar. Clar, és que
tu t'ho has
jo, perdoneu, però avui
tot, no
està funcionant, això. Digue'm, digue'm.
Tu t'ho has plantejat tot, des de llogar-te
sí,
pis a Barcelona,
demà
agafar van...
Sí, demà van, ho dic perquè si voleu us ho explico també, eh? Demà provarem la van des de Camp de Tarragona.
Ara després parlarem amb un noi que ha agafat la van i ahir ja el va agafar i ahir es veu que va patir molt i avui li ha anat bé. Però,
sí, a veure sí. Què diu, doncs.
Clar, llavors tu ara quan calcules que perdràs cada dia, per dir-ho d'alguna manera, en transport anant amunt i avall, has fet el càlcul o prefereixes no saber-ho?
Jo potser prefereixo no saber-ho, però jo crec que avui ja et dic, són aquestes 2 hores, ja no et dic el temps d'arribar a l'estació, eh? I entre arribar a la feina, clar, se'n va 2 hores i mitja, multiplica per 2. Clar, a mi ara em preocupa la tornada, que les tornades t'agafar el tren habitual i baixar a Vilaseca o a Reus, hi ha una tendència, jo no sé què passa, que sempre vas tard. Jo tinc el record, de fet fa més de 2 anys que vinc pràcticament cada dia entre setmana a treballar a Barcelona, i si a Vilaseca se suposa que arriba com, no, a 4:45 de 10 de la nit, això, quan falten 10 minuts per les 10, de mitjana arribes a les 10, 10 i 10, si va bé. Però, clar, episodis d'avui una demora de 50 minuts, que ningú t'explica res, fins que no passen 25 minuts que estàs a l'andana esperant i llavors veus demora, ningú t'explica res. Clar, això és l'habitual. Per això la gent estava tan espantada i també crec, per això hi ha tanta gent que s'ha buscat la vida amb alternatives que no sigui transport públic.
BlaBlaCar o compartir cotxe, t'ho has plantejat? Perquè
també
sí que s'estan creant grups.
Ho tinc mirat, encara no ho tinc ofertat, però ho tinc mirat.
Anna, i des de la xarxa, avui també suposo que mobilitzats, no? Tu presentes el programa 180, aquesta
sí,
tarda fareu un programa especial també?
Sí, fem pràcticament un monogràfic amb connexions des de Sant Vicenç, Tarragona, Reus, Ebre, també el tema de l'Avant, crec que tenim un company de Canal Terres de l'Ebre que ha vingut amb l'Avant des de, no, des de Tortosa o des d'Amposta, ara no ho sé, i crec que tornàvem al regional, aquest resum de la jornada d'anar i tornar, perquè també em fa molta gràcia l'Avant, fantàstic, que diuen que han posat, que te'n surten a les 6:30 del matí, arribes a Barcelona i per tornar has d'agafar-lo a 2:45 del vespre, vull dir que ho trobo
sí,
tot
sí,
una
sí.
Mica satíric, ho trobo sarcàstic, la veritat.
Bé, bueno, tu perquè ets una persona que sempre ha tingut molt bon humor i tens aquesta mirada de la vida.
Home, però és que, clar, jo l'agafaria, a mi aquí em va il·lusionar i vaig dir que si hi ha una van que para a Cambrils, doncs potser amb el cotxe també em surt a compte anar a Cambrils. Dius, ah, no, que l'últim surt a 2:45 de la tarda. Vaja, l'únic que
no
hi ha
arribo.
De tornar, dius, no hi arribem,
no arribo.
Tu, escolta.
No hi arribem. Anna Fortuny, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Carrer Major, un plaer entrevistar-te. I
gràcies
seguim.
A vosaltres. I molta força.
Igualment. Doncs avui a Carrer Major estem recollint aquests testimonis de gent afectades pel tall ferroviari que justament avui ha començat, un tall ferroviari que s'allargarà 5 mesos i que, a més, és com una mena de colofó a mesos i mesos de problemes i incidències contínues en el servei ferroviari. I tenim també el testimoni d'una persona, d'una xica de Reus, que ha acabat anant a viure a Barcelona, farta de tota aquesta situació. És la Paula Corvinos. Paula, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica quina és la teva situació, perquè tu inicialment anaves i venies cada dia de Reus a Barcelona per treballar.
Sí, doncs mira, jo al febrer vaig buscar una feina aquí a Barcelona perquè ja de fa temps que volia vindre aquí. I sí que és veritat que no esperava trobar-me amb això, perquè jo la meva idea era anar i vindre tots els dies, però amb aquest tall m'he hagut de trobar un pis, perquè, bueno, una mica la preocupació, no?, de si arribaré o no arribaré al treball, i com també sóc no nova, però, bueno, més o menys, tampoc volia tindre aquesta preocupació extra a la meva feina.
Dius que vas començar a treballar-hi el mes de febrer. Durant tots aquests mesos entenc que has estat anant en tren. Com ha sigut l'experiència d'aquests mesos? Tots de les que et trobaves incidències o per franges horàries
tots
anaves bé?
Sí,
explica una mica.
Tots els dies, sí. Doncs des de retrasos, eliminació dels trens per cap motiu aparent, o això no ens explicaven per què, simplement desapareixia el tren, o, no sé, retrasos de 2 hores, bueno, un infern, perquè també, bueno, arribem a casa molt tard i el dia següent t'has d'aixecar un altre cop molt aviat i, bueno, al final les hores de son i tot acaba afectant.
Perquè en quina hora t'havies d'aixecar per poder anar al tren per arribar amb una hora de cena a Barcelona?
Home, doncs jo m'aixecava a les 5, a les 5 del matí.
I arribaves a casa?
A casa, bueno, és que en principi, si tot anava bé, jo arribava a les 8. Arribava, sopava i tot bé, perquè m'anava a dormir i dormia a les meves hores, però això no passava mai. Arribava només, no sé, 2 o 3 dies a aquesta hora. I tots els demés, doncs, 10:30, a vegades 11, sí.
Llavors, en el moment en què prens la decisió de traslladar-te a Barcelona, és per aquest desgavell horari o és quan ja veus que hi ha d'haver aquestes obres i que això també afectarà el trànsit ferroviari?
Bueno, sí que és veritat que amb els horaris jo ja m'ho plantejava, però amb el tall i tot, que també hi havia una incertidumbre, que no sabíem molt bé què passaria o què alternatives ens posarien, ja siguin busos, altres vies, el que sigui, que, bueno, no hi havia informació i al final em vaig decantar per, bueno, jugar-me una habitació aquí a Barcelona.
I com ha sigut el procés de buscar pis / habitació a Barcelona, tenint en compte com estan els preus i tot plegat?
Ah, fatal, fatal. Fatal, perquè a Barcelona el mercat immobiliari està, bueno, ja ho sabem tots, no? I sí que és veritat que no és que estiguem tots per tirar cohetes, però, bueno, visto lo visto, jo crec que havia de fer un esforç.
Sí. Tu ets una de les moltíssimes persones, perquè em sembla que n'hi ha més de, o a la ratlla de 500, que esteu en grup de WhatsApp en què es comenten les incidències ferroviàries de les línies regionals sud. No sé si has estat en contacte amb alguns grups, perquè se n'han arribat a crear per compartir cotxe i fer aquestes expedicions a Barcelona o almenys fins a Sant Vicenç per agafar el tren allà. T'ho has plantejat també o vols esperar a veure com va la situació?
També m'ho havia plantejat, però al final vaig trobar una habitació bastant bé o el que m'encaixava de preu, i comparant-lo amb el combustible que seria despesa, doncs era més o menys el mateix.
Quan s'acabin les obres, et planteges tornar a agafar el tren per anar i venir de Reus-Barcelona, o fet aquest pas d'instal·lar-te a la capital, si t'ho pots permetre, et quedaràs allà? O no ho saps?
No, realment no ho sé, però la idea és tornar-me. Sí, perquè jo allà estic molt bé i, bueno, tinc amics, família i tot, i jo, bueno, a mi m'agrada viure allà. Clar.
Sí. Bé, l'altre dia al grup de WhatsApp hi havia més gent que comentava que estava en la teva situació. No sé si fins i tot en el teu entorn laboral o algun altre amic ha hagut de fer el mateix que has fet tu, a prendre aquesta decisió de minçar-lo almenys durant uns mesos a Barcelona.
Jo no conec gent que hagi fet el mateix que jo. Sí que conec unes persones que van decidir compartir pis. Ai, pis, cotxe, perdona. Uh-huh. Però res més.
Doncs t'agraïm moltíssim que hagis volgut acceptar atendre aquesta trucada de carrer Major. La Paula Corbinos, reusenca, que treballa a Barcelona, finalment s'ha decidit instal·lar-se allà mentre estudien les obres del túnel de Roda per explicar-nos i compartir la teva experiència. Moltes gràcies i sort.
A tu. Gràcies.
Hola, bon dia. Em dic Xavier Cortés i sóc professor d'ESO a un col·legi a Sant Feliu de Llobregat. Faig el trajecte de tren de Tarragona a Barcelona i després canvi a Sants a Barcelona. La meva previsió en aquest tall és utilitzar els autobusos de la Renfe. Fins ara agafava el tren primer del matí amb l'horari que surt ara, a les 5:39 del matí, per poder arribar a la feina cap a 7:15, etc., 7:45. I poder començar classes a les 8. Bé, ara hauré d'agafar un autobús a les 5:18 i creuar dits per arribar a Sant Vicenç de Calders poc abans de les 6 i agafar una R2 que pugi cap allà o un R4 que puja també. Veurem, no sóc massa optimista, sobretot els primers dies, crec que serà bastant caòtic, llavors em plantejaré si he de fer de canviar de transport, autobús així. Però bé, la meva previsió és intentar utilitzar el tren i els serveis que ens ofereix. No hi tinc massa confiança. Sobre la marxa potser testejaré altres transports. Però vista l'experiència de 24 anys d'ús d'aquest servei, inexorablement hi ha hagut, des que vaig començar, una degradació que es pot comprovar perfectament amb els horaris dels trens que acaben ampliant el trajecte de Tarragona a Barcelona. Al començament de quan vaig començar l'any 2000, encara no arribava l'hora i 5 minuts, i ara és hora i 10, hora i 15 minuts, i més temps. I les incidències es van multiplicant. Abans eren puntuals, i ara cada trimestre una segur forta, i ja pot ser dilluns, dimarts, dimecres, qualsevol dia de la setmana. Bé, paciència és la píldora que ens haurem d'aprendre tots, perquè el problema és que no sabem si això el dia 2 de març estarà acabat. És una previsió massa optimista, per mi, eh? I per tant, no sé, ja veurem com acaba tot. Gràcies.
Estàs escoltant Carrer Major.
Hola! Anna?
Hola.
Bones.
Em sembla perquè estava fent altres coses i ara admetré una cosa, eh?
Ai.
Que és que hi havia dues de les entrevistes que eren gravades i crec que n'heu posat una en lloc d'una altra, perquè hem sentit ara el testimoni molt curtet del Xavier, però hi havia una altra entrevista més llarga gravada amb en Xavi Comelles. Pot ser, Dani?
No ho sabem. A veure si el Dani ens pot contestar d'alguna manera. Suposo que ens contestarà per WhatsApp. No sé si ell té per aquí un micròfon. Si no, doncs,
perquè,
a veure...
O potser no l'he pujat al final, perquè, clar, l'he gravat a 3 minuts de començar el programa. Avui ha sigut el dia de la Renfe. Ha sigut bastant tremendo i...
Un dia atabalat. Ha sigut un dia atabalat.
Molt complicat, sí. En tot cas, fem una cosa, vale? Perquè estem alterant Radio Ciutat, a Tarragona està dient alguna cosa, fico entrevistes, no de temps, sinó l'Agnès. Escolta, fem una cosa, tu ara fas la secció amb l'Agnès.
D'acord.
D'acord, que és la secció de llengua, que fem amb l'Agnès tota,
i
jo miro què ha passat amb aquesta entrevista, que no ha sonat.
D'acord, fantàstic.
Fins ara. Adéu.
Fins ara, adéu.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Doncs aquesta sintonia ens indica que és el torn de l'Agnès Toda, que avui ens porta al Correllengua de Reus I alguna altra sorpresa més. Hola, Agnès, molt bones.
Hola, bona tarda, com anem?
Bé, 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 avui atabalats, amb el tema de la Renfe i tal, atabalats. Però ei, ja anirem fent, ja anirem fent. I tant, i tant. Bé,
doncs
avui ens vens a parlar...
Bé, de fet, animar el que intento animar la gent cada setmana, o bé, cada setmana que em toca participar amb vosaltres, amb el carrer Major, mantenir-se parlant català i bé, i des de Reus ara es farà molt èmfasi en això a través del Correllengua, que el Correllengua és una iniciativa que de fet sorgeix de fa molts anys a través del Corrica del País Basc, que després es va estendre cap a Catalunya i també cap a Galícia, i tot i que el País Basc sí que corren i aquestes coses, nosaltres aquí no ho hem fet massa mai, o bé, o més aviat s'ha utilitzat el nom aquest per senzillament fer activitats o actes a favor de la llengua, però a Reus, en aquesta ocasió, també es farà un recorregut, després la gent podrà córrer més o menys, però doncs també es farà un recorregut que anirà passant per diferents escoles i en el qual s'hi involucraran alumnes d'aquestes escoles i d'altres persones. Evidentment, darrere fons també hi haurà activitats per tal de, bé, de recordar això que deia abans, que és aquesta necessitat de mantenir-los parlant en català, perquè resulta que si no parlem el català nosaltres no sé qui el parlarà, i si no parla ningú, la llengua es mor. I seria una llàstima, no? Tenim una llengua molt rica, molt maca, i per tant, està bé fer-la servir i prendre consciència a vegades aquestes coses, no, que fem i que ja hem anat comentant, que és que potser parlem en castellà amb algú perquè el veiem estranger, que bé, que no, això no fa que se sàpiga castellà, el fet de ser estranger.
Sí,
i que a vegades, doncs, això, si nosaltres ens mantenim en català, ens podem adonar de certes coses que bé, ens poden sorprendre, no? Que a vegades una persona, pel seu color de pell, potser ens pensem que no sap català i potser sí que el sap. La gent estudia a les escoles catalanes, tinguin qualsevol color de pell que tinguin, i aprenen la llengua catalana, tinguin qualsevol color de pell que tinguin, perquè de fet no sabem quina és la llengua que s'utilitza a casa seva, i bé, i perquè a tots, no sé, penso que si marxem a un altre país intentarem aprendre aquella llengua i tindrem potser el nostre color, que serà diferent de la llengua habitual de la gent d'aquell país, o tindrem que trets, no? que facin pensar la gent que som diferents. Aleshores, això, no? Animem-nos a seguir el Correllengua, a seguir totes les activitats que es faran vinculades amb el Correllengua Reus. Es pot visitar la pàgina correllenguareus.cat i a partir d'allí, doncs, estar una miqueta al dia, de totes les propostes que aniran sorgint, i bé, i que és una iniciativa molt potent, que ha arrencat amb una força molt gran i que esperem que tingui molt d'èxit i que serveixi per escampar tot això que estava dient. I també una altra cosa, és aquesta estima especial per la nostra manera de parlar, no? Jo sempre explico que quan jo feia primària, tenia una professora de català que a mi se'm va quedar gravat, perquè és que per mi va ser com una cosa molt, 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 molt complicada, que és que em va fer aprendre a dir un embarbussament, que és aquell, bé, no sé si ben bé és embarbussament o què, però el pinxo li va dir: el panxo, vols que et punxin un punxo? A mi això, dir-ho així en aquell moment, era una cosa increïble, perquè jo no ho sabia dir. Jo em sortia a dir-ho tal com toca a una persona de Montroig que soc, que és: em pinxo, li va dir: el panxo, vols que et punxin un punxo? Però això, llavors, en aquell moment estava prohibit, perquè les formes dialectals eren pecat, no? I bé, i ara, de mica en mica, crec que això s'ha anat polint, aquesta manera d'entendre la llengua, i evidentment també a través del Correllengua s'intenta donar força, donar pes a les variants dialectals que enriqueixen la llengua i que ens fan com més genuïns a cadascun de nosaltres. I per tant, doncs, no només hem d'utilitzar la llengua, sinó que més sapiguem que la podem utilitzar dialectalment, Nosaltres... aquí, al Baixcamp, diem pataca, doncs utilitzem la pataca. I utilitzem la gaixota, i utilitzem, no sé, tantes altres paraules, no? com són pròpies d'aquí, que potser també són pròpies d'un altre lloc, però doncs que utilitzem els termes que ens caracteritzen, que és una cosa molt bonica. Per una banda. Sí. continuo parlant, si no em diu res, jo parlo...
Sí, sí, no, 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 endavant, endavant, endavant. Ara, a mi m'agradaria parlar una mica de l'altre tema que et vam parlar ahir, que és el renecs en català. A veure si has aconseguit algun o te'n saps algun que digués, ostres, mira, aquest sí, tenim, re, uns 3 minutets o por ahí, però si vols parlar de renecs, o quin és el teu renec preferit? El meu, per exemple, hi ha un que ben bé, no sé ben bé què diu, però a veure si tu ho saps. Es diu Barbamec.
Jo tampoc ho sabré, potser.
Barbamec? Què vol dir Barbamec? Barbamec. Però com ho dius? Dius, ostres, Barbamec! Dic, mira, aquest m'agrada.
Jo penso que, bé, el que hem d'aprendre principalment és que, ara estava mirant això del Barbamec, que és que és dit de l'home adult que no té pèl a la cara. Però bé...
Ah, mira!
Per tant, tu entens, o sigui, tu no series Barbamec. Però bé, suposo que com que el que és habitual és que els homes adults tinguin pèl a la cara, llavors dir Barbamec és un insult, no? Però sempre en els insults, sempre, bé, en qualsevol paraula, no? Depèn de com acabis dient el to, no? En què diguis...
Clar, és veritat, tens raó.
Tonto que ets, no? Bé, sí. Tonto és una paraula que és incorrecta en català, per començar.
Ostres.
Però bé...
No.
Però jo puc dir amb algú, no?, una paraula, li puc dir amb algú, Barbamec meu, i llavors és super.
Clar, no? De fet, l'Anna Plaça ens apunta...
Ets un Barbamec acabat, doncs.
Clar. De fet, l'Anna Plaça ens apunta que no és un insult. Clar, jo ho ubicava com un insult, dic, ostres, mira, Barbamec, i no sabia el que volia dir. Ara sí, doncs mira, no cal.
En tant que es refereix a un home adult que no té pèl a la cara, pot ser, no?, que en determinats contextos
clar.
Es pugui considerar com un insult, no?, perquè seria com, no sé, una
I
cosa
què vol
que
dir?
Tu hauries de tenir
talos.
Que no la tens, no?, per tant... Però, doncs bé, sí que el que és important és sortir de, jo què sé, el joder, el gilipolles, aquestes coses,
sí.
No? Que, bé, que són les típiques, les tòpiques, no? I que sapiguem que nosaltres en català també tenim altres paraules a través de les quals renegar o bé, o insultar amb algú, no? Des de, no sé, des de Torracollons, no? O des de... No
aquest
sé,
és potent, de... Aquest és potent.
Torracollons, ets un torracollons, però és que clar, aquesta paraula ja té força per
exacte.
Les erres aquestes i la té, no? Torracollons. Al final ja s'acaba d'una manera que potser, és, tot i que, clar, es refereix als collons, però això ja té una sonoritat menys pronunciada. Però després, clar, n'hi ha moltes altres, com aquella que es va fer famosa, que era Tros de Quòniam, no?
Tros de Quòniam, un clàssic.
Sí.
Un clàssic.
Que bé, doncs, que això, no? Que sí que és veritat que a vegades, com que precisament en català, els catalans a vegades recorrem al castellà per renegar, quan utilitzem les paraules catalanes sembla que siguin menys insults. Però és això, tot acaba depenent del to, perquè doncs amb un li pots dir cap de suro i doncs bé, cap de suro serà poca cosa, no? Ja va, això és un insult, però doncs tot depèn del to, no? O també pot ser un carallot o pot ser, no sé, un gamarús, tenim diferents expressions i també quan t'enfades amb el context, amb tu mateix, amb no sé què, no? Doncs tenim macaso un dena, jo què sé, tenim el cony, el carall,
tenim clar.
Moltes expressions, que per tant és això que deia abans, parlant del correllengua, parlant de la llengua genèricament, no? Que és que la llengua catalana també és molt rica en aquest sentit, La llengua catalana
Totalment.
És rica en tots els sentits i en aquest també. I per tant, pensem-hi, i a l'hora de renegar també podem ser creatius, Per
clar això que sí.
És possible aquest Barbamec que dius, no és un insult,
Bueno, depèn.
Un insult ser-ho, no?
I tant.
Clar, tot depèn, a un li pots dir esprimatxat i si saps que no li agrada estar prim, doncs això serà un insult, no? I a l'altre si li dius és que ets gras com una mala cosa, no? Doncs, i saps que això el molesta, doncs també és un insult, no?
És que Agnès, hem agafat el tema dels renecs perquè, clar, quan comença això de la Renfe i tal de les obres, doncs que almenys la gent, doncs escolta, que renegui,
en català. A l'hora de cagar-se amb la Renfe...
Exacte, en català, clar que sí. Doncs Agnès Toda, moltíssimes gràcies per la teva secció i ens veiem d'aquí 15 dies.
Doncs vinga, fins d'aquí 15 Molt dies, vagi bé. Una abraçada.
Adéu. I ara nosaltres... Uepa, perdona, Dani. I ara nosaltres anem amb aquesta entrevista que l'hem pogut recuperar i marxarem fins a la segona hora, que tornarem amb més Carrer Major. Som-hi amb l'entrevista, Dani, com vulguis.
Carrer Major és proximitat.
Ara parlem amb un altre dels usuaris del nostre territori que regularment es desplacen a Barcelona per feina amb tren i que han hagut d'adaptar tota la seva dinàmica. Ara és el Javi Comelles. Javi, bona tarda, gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Tu ets de la Selva del Camp, però treballes a Barcelona.
Correcte.
Explica'ns una mica com era la teva dinàmica fins ara i quins canvis has hagut d'introduir.
Bé, jo vaig a buscar el tren a Vilaseca perquè anar a Reus o a Tarragona és complicat d'aparcar i a Vilaseca estava bé per aparcar la part del polígon on precisament han col·locat ara les parades de l'autobús. I això és agafar el tren a les 7 i 11 del matí per arribar a treballar a les 9 a Sants i després plego a les 4 de 8, agafant el tren a les 8 de la tarda, arribant a casa al voltant de les 10, 3 quarts de 10. Sí. Això és el que feia fins ara.
Això és tot el dia fora de casa, eh?
Exacte, sí. Ah, sí, llevar-te a les 6 del matí i anar-te a dormir pràcticament a les 12 de la quarts de 10.
I com portes el desgast de fer temps d'estar fent aquests horaris i en quines situacions ens trobaves amb la Renfe? Perquè ara tenim un tall ferroviari, però d'incidències ja fa molt de temps que se'n denuncien.
Sí, no, incidències n'hi ha hagut de tots els colors en pràcticament 20 anys que porto fent aquesta ruta. Sí que estem que aquest any, i sobretot a partir de maig-juny, s'ha agreujat amb resultats continus. Juliol era cada dia, sobretot a l'hora de plegar, a la nit, arribar a l'hora, 20 minuts, mitja hora, tard a casa. Això, doncs, evidentment, a la parella que està a casa, doncs, li lligo molt la moral. No? Yeah. I el desgast que estigui d'estar pendent de si va en vora, no va en vora, petats continus, és terrible.
Avui com t'ha anat? Avui era el primer dia de tall. Tu t'has fet tot un croquis dels horaris de l'avant perquè optaràs majoritàriament per aquesta opció, no? En lloc d'agafar...
Sí, és que no hi havia... Un cop vistes les opcions que m'oferien amb autobús i combinacions, tenint en compte que tinc que venir de la Selva, anar a Reus més possible pel tema d'aparcament i perquè després no hi havia un tren de tornada directa, tindria que haver fet una tornada a un transbord. Això es vol dir allargar cada viatge de... Diuen que un quart d'hora, que jo no ho crec, jo estic més per de mitja hora per quart d'hora, d'anada i de tornada, i clar, llevar-te pel matí a donar-te la patellada és complicat, però a la nit arribar a les 11 a casa no és viable. No puc arribar a casa a les 11 de la nit, posar-me a sopar, amb el menjar a dormir, amb el menjar a la boca, per llevar-te a les 5 del matí. No era viable. L'opció era anar amb l'avant. Avui, primer dia de l'avant, ha funcionat bé el que jo havia agafat, a les 8:31. Ahir va ser un pau. Ahir va ser horrible. Ahir vam arribar 2 hores tard. A l'avant, a les 8:31.
Ostres, o sigui, que els avants també acumulen problemes, m'estàs dient.
Bueno, a l'avant és que el problema creu que van tenir, crec jo, i per el que m'ha semblat que han reconegut, és que van posar a la venda els bitllets de l'avant el diumenge pensant en una ampliació de la capacitat dels trens. O sigui, els abans són de 4 vagons, van posar 5 vagons, 6 vagons, 7 vagons, 8 vagons. Què va fer la gent? Com que van anar fins a l'últim moment, perquè no ens van donar marge, tothom va comprar el diumenge bitllets i quan es van trobar a Lleida, que van anar tota la gent al tren 5, 6, 7 i 8, no hi havia tren 5, 6, 7 i 8. En el qual van tenir que treure un segon tren de les 35 de Camp de Tarragona, de Lleida, ja en van tenir un segon per a aquesta gent, però és que el segon tren tenien el mateix problema, no hi havia gent. I a més van tenir les gràcies de que l'avi que venia de Madrid es va espatllar i més sortint de Lleida. I va ser un cúmul de desgràcies i de mala informació, perquè a Camp de Tarragona tampoc tenia ni idea de quina hora venia el tren ni res. I les explicacions sortia que anaven fora, després un retard, canviaven... Va ser ahir per anar.
Avui t'ha anat bé, i el que et volia preguntar també és el tema de l'aparcament a l'estació de l'AVE, de l'estació del Camp de Tarragona, com te l'has trobat? Perquè avui el secretari de Mobilitat deia que de moment hi ha places d'aparcament, però que estan parlant amb l'Ajuntament de la Secuita per poder habilitar una esplanada o alguna cosa per encabir els cotxes de més que vagin a agafar la Gavana ara. Tu com, bueno, què t'has trobat per aparcar?
A l'aparcament, això és que ha dit aquest senyor, mobilitat, no hi ha places d'aparcament per abonaments mensuals. A veure, si jo vull posar el cotxe cada dia i gastar-me 22 euros per dia, sí que el tindré. Però les places, el cupo, aquest aparcament, no tindré les 200 o 300 places, només tenim un cupo limitat de pels que tenim abonament mensual, i un cop arribat aquest límit no poden vendre més perquè han de deixar places lògicament per la persona que ve esporàdicament. Doncs si jo vull aparcar el parc, sí, puc aparcar, pagant 22 euros al dia. I si ho multipliques per 24 dies, estem parlant de 500 euros de pàrquing, és una bogeria. Algú em va dir que era la llista d'espera de 4 mesos. Ahir per la nit, quan vaig arribar, vaig baixar al pàrquing, vaig parlar amb la mare que hi havia al pàrquing i diu que hi ha una llista d'espera de més d'un any.
Mare
de Déu. Que sé que s'han sentit veus del que volen habilitar conjuntament amb l'Ajuntament de la Secuita una esplanada per aparcar els cotxes, però per lo que hi ha entès, l'esplanada és quasi bé abans tocant la rotonda. O sigui, jo ara he aparcat, com he pogut, els volals que hi ha a l'entrada de la carretera, que hi ha una cinquantena o centena de cotxes, amb el perill de poder fer malbé, de que si plou demà o demà passat hi ha cotxes que li costarà de sortir i que està a uns 7 minuts caminant i caminant pel mig de la carretera. Si habiliten aquest pàrquing allà on diuen, la distància fins a l'estació es traduirà a igual d'un quart d'hora, tampoc estarà vigilat, m'ho imagino, i també estarà marrat. O sigui que no sé si serà una bona idea.
Javier, una última pregunta, perquè tu has hagut d'adaptar també els teus horaris de treball amb tot això, oi?
Sí, correcte, perquè com que quan vam començar a mirar els d'abans no hi havia opció pel primer tren, el de les 7:35, que ens van permetre arribar a les 9 a treballar. Fins al 16 d'octubre tinc que arribar cada dia amb l'altre tren, el 8:31, que em fa arribar mitja hora tard al treball. Llavors tinc la meitat de menys arribant mitja hora tard i l'altra meitat de més, com que em deixa a les 8:10, per exemple, entraré abans d'hora i recuperaré aquesta mitja hora tard. No li fa massa gràcia el concepte, però és que és l'única opció que li donarà.
És el que t'anava a preguntar. L'empresa s'ho ha pres bé o quina resposta t'han donat des de l'empresa?
Bueno, a veure, tinc la sort que com que és una empresa petita, doncs puc fer una miqueta de més i de menys i he aconseguit convèncer amb el jefe de que probablement seria provisional, de que els dies que ho arribo tard, mitja hora, el recuperaré amb els altres dies que ens trobem mitja hora abans, fent coses a porta tancada, que no li acaba de convèncer, però bueno, tirarem per aquí. I els divendres, això sí, com que jo plego normalment a les dues, i a les dues tot el tren, i he forçat a plegar a una i mitja. Plegar mitja hora abans.
Carrer Major és proximitat.